Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Hola a tothom, com anem? M'agradaria sentir que bé. Encetem el mes de desembre i això vol dir que molt aviat direm adeu a l'any 2024. Un any força negre, parlo en general, mirant l'evolució del món. Desgràcies naturals, com hem vist fa ben poc a la nostra estimada terra valenciana. I també desgràcies provocades per l'home, com estem veient a Gaza, al Líban o a Ucraïna, on l'hipocresia i maldat dels que manen es manifesten tota la seva cruesa. Doncs s'ho estan mirant sense moure un dit, o al mínim. Ara, això sí, les empreses fabricants d'armes, criminals a més no poder, s'estan forrant. En fi, millor callo perquè us juro que m'encenc i diria coses políticament molt incorrectes i ens tancarien el programa. Parlem d'Òpera millor, no? Doncs vinga, Rocío García, el control de so i qui us parla, Jordi Torrents, us donem la benvinguda al nostre programa número 583. Com us he mencionat en començar, encetem un nou mes. I doncs què toca quan passa això? Doncs que us proposo tot un programa per descobrir, per conèixer, encara que sigui una mica, tota la mica que puguem en l'espai d'una hora, una òpera que no coneixem gens o que coneixem poc. La d'avui diria que és coneguda, si més no de nom, i també per un parell de fragments, un dels quals ha estat utilitzat profusament fins i tot en cinema i publicitat. Però la veritat és que no es fa. Aquí gens ni mica. En el Liceu, per exemple, en tota la seva història, se n'han fet 8 funcions i la darrera fou el 26 de gener de 1980. Feu càlculs. Però penseu que n'hi ha de pitjors. Doncs en el Met no es veu des del 1947 i a Covent Garden des del 1910. En el seu país d'origen es fa de tant en tant, però jo encara no l'he vist i el dia que la vegi anunciada en alguna temporada faré per anar-hi. De moment espero. Avui parlarem de L'Acmé, el preludi de la qual hem sentit amb l'Orquestra Nacional de l'Òpera de Monte Carlo, dirigida per Richard Bonynge, òpera en tres actes amb llibret d'Edmond Gondiné i Philippe Gil i música de Leo Delibes, estrenada a l'Òpera Còmic de París el 14 d'abril de 1883. Aquí va arribar el 15 de setembre de 1898 en el Teatre Novedades de Barcelona i el Liceu no es va veure fins al 1915. És de llarg l'òpera més coneguda del seu autor, que també va compondre el ballet Copèlia, prou famós també. Aquesta òpera s'ambienta a l'Índia britànica, coneguda com el Raj, durant el segle XIX, i la seva font literària és la novel·la Rarahu o Le Mariage de Loti, del 1880, peça autobiogràfica del famós escriptor francès de novel·les exòtiques, Julien Viau, més conegut pel pseudònim Pierre Loti, que no s'ambienta a l'Índia, per cert, sinó a Tahití. Però bé, anem a començar a parlar del tema, no sense abans sentir un fragment de l'acte primer, el més conegut de L'Acmé, aquell que ha sortit fins i tot en anuncis, i és el duo Dom et P, més conegut com a duo de les flors, amb John Sutherland, L'Acmé, i Jean Verbier, Malika. L'orquestra i el director ja els hem esmentat abans.
Thank you.
Us diré que la versió que farem servir és un enregistrament de la dècada de l'any 1967 amb el cor i l'Orquestra Nacional de l'Òpera de Monte Carlo sota la batuta de Richard Bonynge i amb Joan Sutherland, l'ACME, Gabriel Bakien i la canta Jeanne Verbier, Malika, Emil Belcourt, Hadji, Alain Vanzo, Gerald, Gwenit Anier, Helen, Claude Calès, Frédéric, Joseph de Clément Rose i Mònica Sinclair, Miss Benson. I ara sí, parlem de l'ACME.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
Leo Delibes va néixer a Saint-Germain-du-Val, un poble que avui en dia forma part de la ciutat de La Flèche, en el departament de la Sarthe, en el País del Loira, el 21 de febrer de 1836. Fill d'un empleat de correus i amb una mare que practicava la música de manera amateur, filla, al seu torn, d'un cantant de la capella imperial de Napoleó Bonaparte. El germanastre de la seva mare, Antoine Eduard Batista, organista, professor i compositor, pren sota la seva protecció el nebot, orfe de pare, a una tendra edat. I això permet a aquest seguir els estudis musicals. Delibes va estudiar en el Conservatori de París sota el mestratge d'Adolphe Adam. El 1855 és reclutat en el Teatre Líric com a mestre acompanyant i l'any següent ja comença a compondre.
Sentir un peu votre son d'air fidèle.
Ara hem sentit Fantasy au divin mensonge, ària de l'acte primer càrrec de Gerald, el protagonista masculí. La primera composició de Delibes és una opereta, Dessous de Charbon, en el teatre de Folie Nouvelle, que va tenir èxit, però la música de la qual s'ha perdut. A partir d'aquí encadena la composició de nombroses operetes, com The Vieille Garde, 1856, Si Demoiselle à Marie, 1856 també, Maître Griffard, 1857, L'Omelette à la Folle en Bûche, 1859, Les Musiciens de l'Orchestre, 1861, La Serpent à Plume, 1864, etc. La seva darrera opereta, La Cour du Roi Petau, l'estrenaria l'any 1869. El 1863 és contractat a l'Òpera de París com a segon director del cor, al mateix temps que també feia d'organista a l'església de Saint-Jean-Saint-François. El 1866 compon el ballet La Source, en col·laboració amb el compositor austríac Leon Minkus. A partir d'aquí, la música de Delibes comença a atraure poderosament l'atenció dels músics i dels amants del ballet. I així, més endavant, li és encarregada la composició d'un nou ballet que serà Coppelia, ou la fille aux yeux de mal, estrenat triomfalment a l'Òpera de París, aleshores a la Salle de Pelletier, el 25 de maig de 1870. Avui en dia, aquest ballet és considerat com un dels clàssics. Es basa en un conte de l'alemany Hoffmann, que també forma part de l'argument de la famosíssima òpera d'Offenbach, Els contes de Hoffmann. Acabem de sentir ara la peça orquestral que constitueix l'entracte que separa els actes primer i segon de l'ACME. El 1870 esclata la Guerra Franco-Prussiana i Delibes serveix com encarregat d'ambulàncies i pateix el setge de París. S'acaba refugiant a Normandia durant els intensos i durs dies de la Comuna, els ideals de la qual no comparteix. El 1872 es casa amb Leontine Estelle Denain, 8 anys més jove, filla de Mademoiselle Denain, nom artístic d'una antiga actriu de la Comèdia Francesa, a casa de la qual s'instal·len els recent casats en el suburbi de Clichy. El 1874 compon la que és possiblement la més famosa de les seves cançons, que ha sonat en aquest programa alguna vegada, Les filles de Cadix, Les noies de Cadix, sobre un text d'Alfred de Musset. El 14 de juny de 1876 estrena l'altre dels seus ballets més famosos, Sílvia o la nymfa de Diana, novament a l'Òpera de París, ara ja instal·lada a la seva seu del Palais Garnier, un dels monuments més espectaculars de la capital francesa. El 1877 fou creat cavaller de la Legió d'Honor i és nomenat professor de composició en el Conservatori de París el 10 de desembre de 1880, substituint el recentment traspassat Henri Rebet. Delibes va accedir a aquesta plaça sempre important gràcies al seu prestigi com a compositor per a l'escena, no perquè hagués fet una carrera brillant en aquesta institució, ni tan sols havia obtingut el famós Prix de Rome, mena de patum que havien aconseguit molts dels més famosos compositors francesos, tal com hi he anat explicant en diversos programes en què hem parlat d'aquest col·lectiu. Delibes fou un professor caracteritzat pel seu treball seriós i preocupat pels seus alumnes, sempre ansiós perquè aquests obtinguessin aquest famós Prix de Rome, i que ell no havia tingut. El 1884 fou elegit membre de l'Acadèmia. Sentíem de l'acte segon el conjunt de les tres danses, Terana, Rechta i Persa, incloses enmig de l'escena amb intervenció del cor cap al final. Què seria d'una òpera francesa sense danses, eh? Pel que fa a la seva producció operística, no és gaire estesa. Tenim, en primer lloc, Le Roi Ladi, que és una òpera en tres actes estrenada a l'Òpera Còmic, el 1873, una historieta ambientada a l'època de Lluís XIV. De música més aviat lleugera, però de la que es va destacar la vena melòdica i l'habilitat escènica del compositor. Fou un èxit a París i també a Alemanya, però no s'ha fet mai un lloc en el repertori internacional. També és a l'Òpera Còmic on Delibes estrena la seva següent òpera, el 6 de març de 1880. Per bé que Còmic s'acosta a la tradició de la gran òpera meyerbeeriana, i és Jean de Nivelle. Fou popular en el seu moment i va gaudir d'una certa carrera internacional per acabar desapareixent del repertori, fins i tot a París, on no es fa des del 1908. El tema és una història patriòtica medieval. El tal Jean de Nivelle va existir en la realitat. Un crític parisenc, sens dubte d'imaginació exagerada, va dir que era la millor òpera i la millor posicionada per adquirir una popularitat mundial des de Carmen, la fracassada estrena de la qual havia tingut només lloc 5 anys abans. Quin ull, eh? El 1882, Delibes va compondre música incidental per a unes representacions que van tenir lloc a la Comédie Française de Le Roi s'amuse, l'obra de Victor Hugo, que va acabar donant lloc al Rigoletto de Verdi. Aquesta música incidental va consistir en un pastix de 6 danses medievals i una ària acompanyada de mandolina.
Thank you.
hem sentit l'altre gran hit de l'ACME, la coneguda com a ària de les campanetes del segon acte. Ho va la Jean Andou en la veu de Joan Sutherland, tota una mestra en el cant de coloratura. El 1883, concretament el 14 d'abril, ja ho hem dit, Dalí va estrenar l'ACME, la seva gran contribució al món de l'òpera. L'estrena fou una producció luxosa que va sorprendre tothom, ja que el director de l'òpera còmic, León Carballo, no era donat a les extravagàncies. De l'estrena es va destacar el color oriental, el rol de la soprano, el llibret ben construït i l'encant de la música. L'ACME és el pilar, juntament amb els ballets Coppelia i Sílvia, on reposa la fama de Leo Delibes. Aviat l'òpera va sortir fora de França, arribant a Londres el 1885 i a Nova York el 1886. L'última òpera de Delibes fou Cassia, en 4 actes i 5 quadres, amb llibret d'Henri Meilhac i Philippe Gil, d'ambientació hongaresa, i estava treballant quan va morir, deixant-la incompleta. Massenet la va completar i orquestrar i es va estrenar l'òpera còmica el 24 de març de 1894, sent rebuda amb respecte, però no va agradar, excepte els darrers dos actes on Massenet hi havia deixat la seva empremta. Leo Delibes va morir en el seu domicili de París de sobte, si bé havia estat durant algun temps malalt de forma intermitent, el dia 16 de gener de 1891, a un mes de complir 55. Una informació anecdòtica. Delibes tenia un nebot que es deia Frederic, que es va desplaçar a Espanya per treballar en la construcció del ferrocarril de Cantàbria. Allà es va quedar i es va casar. El seu fill Adolfo, nascut en el poble càntabre de Molledo, fou anys de venir el pare del famós escriptor, nascut i mort a Valladolid, Miguel Delibes. Veieu, doncs, la relació entre els cognoms del compositor francès Leo i l'escriptor espanyol Miguel.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
Acabem de sentir el cor de bramans i adoradors de l'acte segon, O d'Urga, Toac i René. El tema de l'ACME fou suggerit a Delibes per Edmond Gondinet, dramaturg, que fou un dels llibretistes, pensant en la soprano americana Marie Van Zandt, a qui Gondinet havia escoltat a Mignon d'Ambroise Thomas. I a banda de la novel·la de Pierre Loti, també es va inspirar en els relats de viatges escrits per Théodore Pavie, viatger, escriptor i orientalista francès. Delibes va compondre l'obra entre el 1881 i el 1882. Val a dir que en aquell moment l'orientalisme estava molt en voga, com ho demostren altres òperes franceses, com ara Els pescadors de perles, de Bizet, estrenada el 1863, o El rei de l'or, de Massenet, estrenada el 1877. L'ACME combina l'ambientació exòtica amb una novetat, que és la dels personatges colonials anglesos. Després de l'estrena a l'Òpera Còmica, el 1883, el 1909 va arribar a la representació número 500 en el teatre i el 1931 va arribar a la número 1000. La número 1500 fou el 1960 i estava destinada a la famosa soprano Madore Robin, la reina de les notes agudes, però va morir de càncer poc abans, de manera que la va cantar l'altra gran soprano lleugera francesa, Madi Mesplé. I ara, abans d'explicar-nos l'argument, en sentirem un altre fragment de l'acte tercer, que és l'ària de l'ACME que precisament obre aquest darrer acte de l'òpera, Sous le ciel, tout étoilé.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Anem, doncs, com sempre, a repassar l'argument de la nostra òpera d'avui. Com hem dit, l'acció es desenvolupa en ple segle XIX, en una època poc abans de la seva composició, a la Índia durant el Raj, o sigui, en el domini colonial britànic. Acte primer. En un temple hindú enmig de la jungla, a la sortida del sol, l'ACME, filla del Brahman Nilakanta, canta una pregària a la deessa Durga. Amb la seva esclava Malika van a collir flors per adornar el temple. Quan elles han sortit d'escena apareixen dos oficials britànics, Gerald i Frederick, acompanyats per unes senyoretes de la mateixa nacionalitat, Ellen, la seva amiga Rose i la seva governanta Miss Benson. El recinte, però, és sagrat pels hindús que s'amaguen allí per practicar la seva religió. Gerald s'endarrereix tot dibuixant un braçalet oblidat sobre un altar i imagina la noia que l'ha de portar. Torna l'Acme i Gerald s'amaga. La noia, sacerdotessa, expressa les aspiracions del seu cor. Gerald ha estat conquerit per la bellesa de la noia. L'Acme, espantada, li demana que fugi, però al mateix temps sent com li neix un sentiment apassionat envers Gerald. El duo acaba amb un himne al déu de la joventut i l'amor. Acte segon. A la plaça del mercat en un poble. La plaça és plena de gent, venedors i compradors. Ni la canta, que és un fanàtic religiós, ha entès per les reticències de la seva filla l'Acme que el territori sagrat del temple està trepitjat per estrangers, els quals odia. Per tal de trobar qui ha estat i venjar-se, recorre al poble disfressat de mendicant seguit per la seva filla, gràcies a la qual ell creu l'intrus es donarà a conèixer. Però al mateix temps pateix en veure la tristesa de la noia. Ni la canta, per tal de traure l'atenció de la germació, allí reunida, força la seva filla a cantar la llegenda de la filla del pària que va salvar la vida de Vishnu, tot fent dringar les campanetes del seu braçalet per avisar-lo de la presència d'animals ferotges. Gerald es troba també a la plaça i, tot reconeixent l'Acme, es traeix. Ni la canta, l'apunyala i fuig, creient-lo mort. Però encara és viu, i l'Acme decideix fer-lo portar una cabana enmig de la jungla on ella el podrà cuidar, doncs l'estima. Gairebé al final de l'òpera té lloc aquest duo entre Lakmé i Gerald, Tu m'as donné le plus doux rêve. Acte tercer, una cabana enmig de la jungla. Allà trobem Gerald convalescent, el qual evoca la manera com Lakmé li salva la vida i canta el seu amor. Apareix el seu amic Frederic, que li recorda les seves obligacions amb el regiment. Quan Lakmé torna i veu l'actitud de Gerald, que ben aviat estarà ja curat, degut a les paraules de Frederic, comprèn que voldrà tornar amb els seus. Aleshores, Lakmé decideix acabar honorablement amb la seva pròpia vida i menja una fulla de datura, una planta verinosa, no sense abans fer beure a Gerald l'aigua sagrada que el converteix igualment en protegit dels déus. Apareix Nilakanta fora de si i vol matar Gerald, que havia cregut mort, però Lakmé li diu al seu pare que no pot fer tal cosa ja que l'oficial ha begut l'aigua sagrada. Lakmé mor dolçament en braços de Gerald. I aquí s'acaba. I per acabar el programa sentirem el fragment final de Lakmé. Celui, celui. I amb això us dic adéu per avui i us convoco d'aquí a 7 dies. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres o per a @radiosabadell.fm.